4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous, 26 de setembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Estem tenint una jornada gairebé d'estiu i és que les temperatures no són per menys. A hores d'ara, el 80% de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, costa i prelitoral de Barcelona i gairebé tota la demarcació de Girona, a hores d'ara estem tenint unes temperatures una altra vegada d'estiu. 30-31 graus en aquests moments, fins i tot al llarg de les immediates hores en alguns indrets de la Costa Brava i també del prelitoral barceloní, cas dels Vallesos, arribarem a passar dels 31, 32, 33 graus de temperatura. I en canvi, tenim un altre món, al nord de Lleida, on els núvols són abundants i on, de fet, hi està plovent, mentre que a la resta del país el sol és del tot radiant amb un cel blau elèctric. Al llarg d'aquesta tarda i vespre sí que arribaran més núvols per Ponent, que arribaran a deixar alguna roina, alguna pluja feble, molt poca cosa, i encara moltes clarianes a la costa. Pel que fa al divendres, baixa la temperatura, però encara molta bonança. El vent es tornarà a reforçar a gran part del país i només a Girona tindrem algun ruixat durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats nosaltres parlarem del reconeixement a 6 investigadors catalans, del Parc Taulí concretament, que han estat reconeguts com dels més influents del món. Precisament parlarem amb un d'ells, Lluís Blanc, investigador de l'Institut d'Investigació i Innovació. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la proposta de selectivitat, entre cometes, per als estudiants no comunitaris que volen accedir a les universitats espanyoles, i també parlarem del fenomen de la pel·lícula el 47. A partir de les 5 coneixerem l'Associació Liantes Metaleros de Badalona amb Mario Muñoz, el president, i Raquel Sabaix, la secretària. Continuarem amb Patrimoni per parlar del centenari del barri de la Barceloneta del Prat de Llobregat. I acabarem amb Cultura per referir-nos a una obra de teatre històrica negra sobre Punt Blanc que arriba a la sala El Cabot Francesc Cutxet de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Tres, set minuts de la tarda, ens posem al dia i ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa va demanar perdó a les víctimes de la riuada de 1962 en el Ple de la Dignitat, que va tenir lloc ahir dimecres, just 62 anys després d'aquella catàstrofe que es va cobrar unes 400 víctimes a la ciutat. Tot i que l'actual consistori reconeix i té cap relació amb els anteriors ajuntaments franquistes, ha expressat la seva petició de perdó a la ciutadania i en especial a les víctimes i a les seves famílies. Aquest va ser un dels acords aprovats per unanimitat per tots els grups municipals que prèviament van exposar i detallar amb un text acordat el quan, el com i el per què va succeir aquell desastre. L'orografia particular de Terrassa, creuada per 17 quilòmetres de rieres, la construcció d'infrahabitatges al costat de les rieres, tot i que estudis tècnics ho desaconsellaven, l'especulació immobiliària, la precarietat, la permissivitat institucional davant d'aquestes construccions, la inacció del règim franquista i la propaganda política davant de l'onada espontània i popular de solidaritat. En acabar el ple, els assistents van baixar al Raval de Montserrat, on hi va haver un minut de silenci acompanyat per la música i les veus del cor Montserrat. Mentrestant, la façana de l'Ajuntament es va il·luminar amb el color verd, el color de les rieres.
Gràcies, Sergi. Anem a la Cocapital, a Sabadell, per saber què és notícia avui. Júlia Ramon, bona tarda.
A Sabadell, el programa Ciutat i Escola ha assolit rècord d'entitats adherides d'enguany. Els gegants i grallers del barri de Gràcia s'han incorporat al projecte, augmentant així el volum fins a la 80ena d'associacions o organitzacions que fan possible les activitats realitzades al llarg del curs escolar. La tendència cada vegada va més a l'alça, doncs el curs 2023-2024 es van oferir més de 100.000 iniciatives, 60.000 més que el 2020. Ara, els gegants i grallers de Gràcia, les noves incorporacions, han anunciat que preparen tallers per promoure la cultura popular.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. El nou contracte de neteja oferirà un servei continu els 7 dies de la setmana i començarà una hora abans, a les 6 del matí. A més, hi haurà un servei extraordinari nocturn. Aquestes són algunes de les novetats que el regidor de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gràcia, ha presentat aquest dimecres a la nit en una sessió telemàtica amb la intenció de capgirar l'actual servei de neteja dels caps de setmana, que el regidor titlla de precari, s'ampliarà la freqüència de pas a tots els barris de la ciutat. En aquest sentit, també s'incorporarà un servei nocturn a la zona comercial del centre i a la resta de vies principals de Badalona. N'explica amb més detalls el regidor Daniel Gràcia.
Amb aquest servei nocturn que es prestarà a la zona del centre, on sobretot el cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, es concentra molta gent, passa molta gent, es fa molt ús de les papereres, però no només ens quedarem en aquesta zona. També prestarem servei nocturn a la resta de barris de la ciutat.
El regidor ha afegit que es comptarà amb 57 vehicles nous, elevant el total a 130. Per evitar l'acumulació de brossa, als contenidors hi haurà una porta a porta davant dels comerços, amb la incorporació d'uns 5.000 contenidors petits. S'afegeix la neteja de parcs infantils, que, segons Gràcia, no s'inclou en l'actual, i s'instal·laran 50 contenidors per oli domèstic usat i 50 més per roba tèxtil. La ciutadania, per altra banda, podrà informar d'incidències a través d'una oficina física i de canals específics a les xarxes socials.
Gràcies. Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament ha aprovat de forma definitiva el pla de renovació de canonades amb una inversió del voltant d'1 milió d'euros de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Barcelona. Amb aquest projecte se substituiran les actuals canonades de fibrociment per unes de polietilè a diversos punts del municipi. Això ha de permetre millorar l'eficiència de la xarxa d'aigües del Prat, que actualment ja és del 90%. En l'àmbit urbanístic s'ha fet un pas més en el desenvolupament del futur barri de la Seda i la Paperera amb la revisió de l'aprovació que va fer el juliol la Generalitat del Pla General Metropolità al PGIMA d'aquest entorn. A l'apartat de mocions no han prosperat la del PP per la creació d'un cementiri municipal d'animals de companyia, que en canvi ha posat d'acord a tota l'oposició, però que ha tombat l'equip de govern. Ni tampoc la de Junts per demanar mesures contra la reincidència delictiva amb l'argument que no és una prioritat detectada per la Junta Local de Seguretat. Les dues formacions havien presentat una altra de conjunta per demanar la paralització de l'aplicació de la zona de baixes emissions, que s'ha hagut de retirar en tant que és una qüestió que s'havia abordat a la Junta de Portaveus. Tanmateix, a l'apartat de precs i preguntes s'han donat més dades al respecte. Escoltem Juan Pedro Pérez Caso, tinent d'alcaldia d'Acció Institucional i Projectes Urbans.
El 2 de setembre, el nombre de vehicles que van entrar al Prat identificats per les càmeres va ser 23.489 vehicles. D'aquests, 542, que és el 2,3%, no tenien cap distintiu i, per tant, podrien haver estat sancionats.
Precisament en un ple que ha estat precedit en una concentració per una concentració a la plaça de la Vila contra la zona de baixes emissions. Recordem que les sancions s'han retardat finalment fins l'1 de gener.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. La sala de petit format de l'Ateneu acull aquest dissabte Pols de Diamants en dues funcions, a les 6, per la qual encara hi ha entrades, i a 8:45, que ja s'han exhaurit. La interpreta Dafnis Baldús, juntament amb Albert Salazar. És una obra basada en un fet real que va passar a Madrid, on un noi va denunciar una agressió homòfoba que va resultar que no havia estat com ell havia denunciat, però sí algunes coses que tenien a veure amb agressions. Pau Coll ha decidit agafar aquest text i fer-ne una altra història inspirada en allò, però que no relata exactament aquells fets. Ha construït una tragicomèdia romàntica que retrata moltes coses, com les relacions personals i sentimentals, en coses que van molt més enllà d'una reivindicació pròpiament o d'un fet d'una agressió.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya funciona ja amb l'horari habitual, després que un descarrilament d'una màquina de treball hagi alterat les freqüències de pas a l'Eixa Terrassa durant tot el matí. L'accident s'ha produït a les 2 de la matinada a l'estació de Mirasol i les conseqüències s'han arrossegat fins a passat el migdia. Fins llavors, els combois de la línia de Terrassa han circulat cada 20 minuts. Des de Ferrocarrils han explicat a Cugat Mèdia que encara es desconeixen els motius del descarrilament. Tot i que la màquina descarrilada ha estat retirada cap a les 6:30 del matí, ha estat necessari fer la reparació dels desperfectes provocats per la sortida de la via. Aquests treballs són els que han obligat a modificar les freqüències i alterar així el servei habitual.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. You can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Segons un estudi de la Universitat de Stanford, 6 investigadors catalans del Parc Taulí de Sabadell, concretament, són dels més influents del món. Salvador Ventura, Salvador Navarro, Xavier Calvet, Antoni Artigas, Lluís Blanc i Oriol Roca s'han classificat dins del prestigiós rànquing 2% del top mundial de científics. La nostra companya Júlia Ramon ha pogut parlar amb un d'ells.
Lluís Blanc, bon dia.
Bon dia.
Què suposa per vostè formar part d'aquest rànquing mundial tan prestigiós? És la major fita, la cúspide de la seva carrera?
Bueno, és un reconeixement molt important, que una mica té en compte tota una colla d'indicadors que fan que surtis en un rànquing, de que la recerca que fas doncs és important per la ciència, pels malalts, i això no només és per una persona, sinó que és per tot un equip que hi ha al darrere, no? Però, bueno, aleshores doncs surto jo potser com a cap d'equip, o qualsevol dels altres 5 com a cap d'equip, però representa una feina de moltíssima gent, però una feina ben feta, que és el que reconeix aquest Universitat de Stanford.
Els criteris per a la selecció es basen en dades bibliomètriques, és a dir, en factors com el nombre de publicacions que han fet, la qualitat de les revistes on han publicat o el nombre de citacions rebudes al llarg de la seva carrera. Aquest any passat, el 2023, ha estat del més productiu que ha tingut al llarg de la seva història professional?
Sí, portem, home, amb tot l'equip i portem molts anys de tenir una productivitat alta i, a més, un reconeixement de la comunitat internacional. aquests índexs es basen en dues coses, no només en publicar la ciència, o sigui, les investigacions que fem, sinó com els altres reconeixen aquestes investigacions i les fan servir per les seves pròpies investigacions, citant els nostres treballs en els seus treballs. Aquest probablement sigui un dels reconeixements més grans, perquè també en aquests indicadors posa sense autocites, vull dir, jo em podria citar a mi mateix moltes vegades, i el que val és que et citin els altres, no tu a tu mateix. Per tant, aquest és un reconeixement gran i són revistes de molt prestigi, i per tant això vol dir que la investigació, doncs, que fem tots sis, aquests grups, tots aquests investigadors, que majoritàriament la fem al Taulí, etc., és reconeguda i és necessària per altres investigadors de tot el món. I això és motiu de satisfacció, doncs, per nosaltres, que estem allà, pels nostres equips i pel propi hospital.
Aterrant una mica millor el seu camp d'estudi, vostè està especialitzat en medicina intensiva, en les UCIs, en els pacients crítics. Què suposa treballar amb aquest col·lectiu, no?, que encara té com un risc, un valor, no?, una pressió afegida?
Sí, aquest està tota la meva vida, que he treballat amb els crítics. Ara també puntualitzar que ara només em dedico a fer recerca, ja des de fa bastants anys, no veig directament malalts, però la meva experiència amb malalts crítics és de 30 anys, no? Aleshores, treballar amb aquest col·lectiu és un col·lectiu de malalts que de dir, per la seva gravetat, ofereix moltes possibilitats d'investigar i en molts camps, no? Concretament, el nostre grup s'ha centrat sempre en investigar en malalts crítics que estan sotmesos o que reben la ventilació per un aparell, per un respirador. Les conseqüències d'això, com poden, és a dir, com donar-los millor l'aire que reben, i ara també últimament estem en temes d'analitzar tota la resposta que té el malalt amb aquesta ventilació artificial, i per això fem servir tècniques, doncs, bueno, com molta gent, intel·ligència artificial, processament de senyals, etc. Per això vol dir que en el meu equip hi ha enginyers i gent que ho sap fer-ho. Però tot sempre ha estat al voltant del que és el malalt crític, eh? El malalt crític perquè el malalt ofereix tota una sèrie de condicions i de possibilitats, i ha sigut el meu camp d'especialitat.
I durant aquests 30 anys, quina ha estat la principal fita o el principal repte que han tomat? A la conclusió, no?, o a la troballa que ha pogut, doncs, determinar, assignar vostè?
Oh, és una pregunta interessant, que no me l'havien fet mai. Però si jo digués això, nosaltres, el nostre equip, sempre hem fet ciència frontera. És a dir, ciència frontera vol dir intentar contestar preguntes en la seva fase més precoç de per què passen les coses a nivell de fisiologia. I els millors reptes més importants, hem sigut pioners aquí en el parc d'Albi de la ventilació de panxa terra, de Covid-Pron, això que ha estat en el Covid, que semblava que ho hagués descobert en el Covid, en el parc d'Albi ho venim fent des dels anys 93-94. Llavors ja vam demostrar en aquest cas que anava bé. També hem sigut pioners en demostrar, doncs, relacions entre el pulmó i el cervell, sobretot amb animals, amb models d'experimentació, i després la conseqüència que han tingut amb la persona. I ara últimament també hem trobat molta informació amb les senyals contínues fisiològiques del malalt, del cor, de la respiració, etc., que gràcies a software molt avançat que hem desenvolupat aquí en el parc Taulí, el podem tenir de forma contínua. Per tant, jo crec que ha estat un seguit de temes, però sempre relacionats amb el pulmó, les seves senyals, la relació amb les màquines i el malalt greu.
I ara que destaca tot el que han aconseguit impulsar de manera pionera al Taulí, sorprèn que sis d'aquests investigadors treballin al Taulí, no? Que té aquest hospital de Sabadell per atreure tant talent o aquest potencial?
Bueno, l'Hospital de Sabadell és un gran hospital, eh? És un hospital acreditat a Catalunya com de l'elit de Catalunya, acreditat a Espanya com dels 36 millors d'Espanya, i és un hospital on sempre s'ha caracteritzat que hi ha hagut professionals, com jo mateix, doncs ara no, perquè dirigeixo un institut, o ja l'he dirigit molts anys, i abans que veiem malalts i a la vegada al costat del malalt ens feien preguntes, no? Fèiem guàrdies i quan fèiem una guàrdia ens feien preguntes, i després investigàvem aquesta pregunta. Doncs de professionals d'aquest tipus n'hi ha molts. Ara hem de professionalitzar una mica més la recerca i la innovació, hem de tenir investigadors contractats per col·laborar amb els clínics, etc. Però l'Hospital Parc Taulí no té res que envejar avui dia amb algun dels altres hospitals. Sí, els he de envejar una cosa, que ells tenen més recursos que nosaltres. I nosaltres, comparat amb ells, estem un ordre de magnitud per sota dels recursos que tenim. I això sí que ho vull dir-ho públicament, però pel demés no hi ha diferència.
A què es refereix? A quines mancances de recursos tenen aquí al taulí i com es podrien suplir? Pot ser amb una col·laboració amb altres centres? Doncs això ja seria una solució.
Col·laborar amb altres centres ja ho fem. Miri, pensa, li diré una cosa. El Max Planck, Alemanya, l'Institut Max Planck, no? Alemanya, té 30 premis Nobel, no? I el 90% del seu finançament és subvenció directa del govern de l'Estat. D'acord o no? Aquí nosaltres, del que és el pressupost de l'institut, la nostra subvenció directa és un 6-7%. Que potser amb altres instituts és més gran, però tot i així és baixa. Això m'estic referint que, és a dir, de tots aquests diners que diuen que hi ha i tot això, un percentatge té que anar a fomentar la recerca i la innovació, perquè aquesta és la manera de progressar amb la ciència i després de co-crear amb les universitats, amb les empreses, de transferir el teixit industrial, etc. Si això no ho tenim present, sempre anirem una mica a la cua, sempre anirem doncs, com aquell gos sota el carro. Dic, i això no pot ser. Per tant, el finançament, hi té que haver un finançament, subvenció clara per a la recerca i la innovació, que al fi i al cap és motor d'una societat i acaba retornant a la pròpia societat i als malalts. I aquest és un punt que hem d'insistir tots els investigadors. I això, a part d'avui, està més infrafinançat que altres institucions i bueno, el que fem és treballar-ho, reclamar-ho, demostrar que som bons perquè puguem arribar al nivell dels altres.
En general, però, en termes doncs, autonòmics de Catalunya, com ha anat evolucionant l'IMSD aquí a Catalunya? Ha anat millorant o també
bueno,
estan una mica
estancats? Ara estem, segons diferents fonts, amb un 1.7 o un 1.8 del que és el producte interior brut i tot això. Espanya potser està 1.6, potser estem un palet, en aquest cas, més amunt, però hem de tenir en compte que Europa està al 3.2. D'acord, no, potser Alemanya està en un 3.5 i a Dinamarca un 4%, i això marca la diferència. És a dir, si un vol aconseguir tenir una recerca i una innovació de qualitat, té que invertir en el sector privat i en el sector públic i té que estimular la col·laboració públic-privada per arribar a aconseguir grans objectius. Tant recerca bàsica no orientada, que la necessitem molt, que el que es fa a les universitats, etcètera, com recerca orientada i cocreació, treballa amb la indústria per arribar a transferir productes i després obtenir retorns. I tot això surt de models d'investigació, científics, i que tenen diferent recorregut. Uns milloren la ciència, es disseminen, i els altres, en forma de transferència, arriben a la indústria i després doncs, arriben a la societat i a les empreses, etc. I això, aquesta cultura, és la que tenim que disseminar cada dia més.
I què creieu que ho fa aquesta infravaloració o infrafinançament, no? També aquesta cultura que no posa tan per davant la investigació o la recerca com en altres països? Creieu que falta una conscienciació al respecte o que realment no hi ha recursos? O a què creieu que és degut?
Jo crec que és degut a diversos factors, no? Un, que per exemple, a Espanya científicament estem molt bé. Som un dels 9, 10, 11 millors països del món, però en canvi sempre hem anat una mica enrere amb el tema del que és la innovació i finançar la innovació de les empreses, de les universitats. Això ve un tema cultural probablement de molt temps enrere. Quan altres països fa 20 o 30 anys, és a dir, tenien un model de fomentar la indústria de valor, la indústria de coneixement com a motor d'un país, doncs aquí no el teníem, a lo millor perquè estàvem amb altres coses. Per tant, en aquest aspecte era una mica enrere i hem d'aprendre. I ara ens estem emmirallant, Europa ens obliga, el Draghi ens ho ha dit fa 2-3 setmanes, d'acord o no? I per tant, nosaltres hem de veure quin model volem, un model més competitiu com Estats Units, un model més com Alemanya, que és més de subvenció, però sigui el quin sigui, té que afavorir el creixement de la recerca, la innovació i la transferència. I així, d'aquesta manera, és a dir, podrem competir. Perquè si no podem competir, aleshores quedarem enrere dels països del món, i això jo crec que cap de nosaltres ho volem.
I són optimistes amb aquest escenari, que vagi millor en vista de la configuració del nou govern de la Generalitat o de les possibles converses que puguin haver amb el govern espanyol?
Pues jo li diré que si no fos optimista no estaríem on estem, d'acord o no? Aquí hi ha una sèrie de gent que són molt optimistes i hem portat el part avui a dalt de tot, etc. Jo, per tant, també sóc optimista que tot el que hem d'aconseguir ho aconseguirem. Però això també és tasca de la societat. La societat s'hi té que implicar, la societat civil, la nostra, del voltant, de casa nostra, dels municipis que donem servei, de tothom dient, escolta, nosaltres volem que la recerca i la innovació siguin potentes i, per tant, han de dir-ho. Els partits polítics volem partides per recerca i innovació potentes. La societat es té que organitzar també perquè hi hagi mecenatge i que el mecenatge també serveixi per això, com passa en els països de parla anglesa, que el mecenatge és molt important, o en els països nòrdics, i per tant jo crec que és un deure de tots, no només nosaltres de demanar, sinó nosaltres d'ensenyar, de dir, escolta, si veniu aquí podreu participar en això i que la societat s'ho faci seu. Jo crec que estem en el... Jo sóc optimista, ho he sigut tota la vida. Si no fos optimista, doncs potser no estaria treballant ja, d'acord? Per tant, jo crec que sí que hi arribarem.
Molt bé, doncs esperem que així sigui i que l'any que ve puguem tornar a parlar amb vostè o amb algun dels investigadors catalans perquè s'hagi tornat a classificar en aquest prestigiós rànquing.
Molt bé, segur que sí, i res, només dic que això és una tasca de tots, del CIS i de moltíssima més gent que hi ha aquí al Parc del Vic, amb moltíssima il·lusió, doncs cada dia ho fan i que estem molt contents de fer-ho. Moltes gràcies.
A vostè, que vagi molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passa ja de 4:45 de la tarda i ara és moment per a l'opinió. La tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. El tenim als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Manel, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Què tal? Estem una altra vegada d'estiu, eh? Una calor que pela.
Mira, encara portem les sandàlies posades, o sigui que...
Sí. Però ja ens ha dit l'home del temps que no ens descuidem, eh? Que a partir de demà comença la tardor.
Un altre cop. Vinga, sí. Doncs res, farem treure i posar i així estarem.
Doncs només quedeu amb mi i veniu aquí. Nosaltres tenim l'emissora molt a prop de la platja, amb la qual us convidem a tots a donar-vos un bany.
Mira que bé. Però l'aigua, la temperatura de l'aigua potser ja...
No, al contrari. El setembre és la temperatura més alta de l'aigua, precisament per acumulació de dies de sol. No? L'aigua està més calenta al setembre que en qualsevol moment.
Mira, doncs una cosa més que haurem de tenir en compte. Saludem també el Pedro Millán, que és advocat, i el tenim a Terrassa. Pedro, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí no tenim platja.
Aquí no, ni a Sant Cugat tampoc.
Bones platges a Terrassa, molt bones.
I ara de seguida, per cert, que el Pedro li donem la benvinguda perquè és la primera vegada que s'incorpora a les tertúlies del Connectats i espero que no sigui l'última, Pedro?
Benvinguts, Pedro, benvinguts. No saps on t'has ficat.
Encantat de ser vosaltres.
Tenim a la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, i la tenim a l'estudi de Sant Cugat. O sigui, dos tertulians ja habituals, la Dolors i el Manel, amb el Pedro, que s'estrena avui, però que també és benvingut, com comentàvem abans. Bé, entrem en matèria i comencem per aquesta proposta, que de moment és un esborrany del govern central, que el que pretén és que els estudiants estrangers no comunitaris passin una mena de selectivitat, una mena d'examen abans de matricular-se a les universitats espanyoles. La veritat és que encara no està definit del tot, emets i uts, aquesta iniciativa, i el que sí que ja sabem és que les universitats han posat una mica el crit al cel, no? Perquè la intenció de les universitats del país és aquest afany d'internacionalitzar-se i, segons aquest esborrany, aquestes mesures no contribuirien gaire tot això. Però a mi m'agradaria saber, vist des de fora, perquè clar, nosaltres no estem en l'àmbit universitari, segur que ens perdem molts detalls, però vist així, com deia, des de la distància, com veieu que es prengui aquesta mesura amb aquests joves que pretenen accedir a les universitats espanyoles i que venen d'altres països, que jo entenc que el govern el que fa és posar una mica una barrera, certes traves per exigir un mínim nivell, que és el que sembla que volen fer.
Certament,
Com ho veieu? Com ho veieu vosaltres, Manel?
A veure, mira, el que està ben clar és que ho entenem perfectament des del punt de vista educatiu, que es necessiti un cert nivell, i entenem també que el tema de l'ensenyament, i això ho sé sense certa, perquè m'ha passat més d'una vegada, que ens han trucat alumnes de Sud-amèrica, no?, de parla espanyola, no?, demanant-nos a veure si podien matricular-se en el nostre centre per tindre una mena d'autorització legal per entrar-hi en Espanya, no? O sigui, això, aquí hi ha hagut molta picaresca en tot això, no? Aleshores, me'n sembla molt bé en el qual busquem un nivell, no? Però és igual que en el tema de... té algo tan simple com el carnet de conduir, no? El carnet de conduir, el fet de que un tingui carnet de conduir autobusos al Perú o a Bolívia, no? No garantitza que siguin bons conductors aquí. Per què? Perquè en aquests països el carnet de conduir es treu pagant una quota i ja començar a conduir sense pràctiques i sense res. Doncs aquí passa exactament el mateix, suposo. Entenc perfectament que les universitats espanyoles, quan tu estàs dient, Carme, que han posat el crit en el cel, suposo que hauran sigut sobretot les universitats privades que tenim forces i moltes. Almenys aquí a Catalunya tenim bastantes, no?
Aleshores... aquesta mesura també implica tant a les públiques com a les privades, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, a les públiques per la senzilla raó de que amb una reducció dràstica que hi haurà de la natalitat en les pròximes dècades, en els pròxims anys, no?, hi haurà menys demanda de gent que pugui entrar a la universitat. I l'única manera que veuen les universitats, tant públiques com privades, és deixar accés a gent no nascuda en Espanya. És normal que el demanin d'aquesta manera, perquè si no hi haurà menys recursos, menys inversió, no?, i perderan quota de mercat, per dir-ho d'alguna manera. Però si això està focalitzat al tema de nivell educatiu, me'n sembla molt bé. Si el que estem parlant és de temes relatius només a una qüestió econòmica, no me'n sembla tan bé.
I què li sembla al Pedro?
Aviam, és un tema complicat, francament complicat, perquè suposo que té diverses arestes, que segurament alguna a nosaltres ens escapa. S'ha parlat de la picaresca, és cert. És cert que una de les formes d'entrada al país que poden fer persones estrangeres és tenir un permís, però que és un permís limitat per un curs i que es pot donar. Jo el que em pregunto és, si em permeteu, si quan el govern es posa a redactar un projecte de llei com aquest. És que ha trobat, o sigui, ha detectat que hi ha algun problema o que això genera o pot generar algun problema. Jo el que trobo a faltar és una mica d'explicació. És a dir, per què s'imposa aquesta nova norma si realment és un problema d'una gravetat, d'una magnitud lo suficientment important com per legislar sobre, que, sobre aquest tema. Llavors això genera una necessitat i sobretot si s'ha consultat amb les universitats, o sigui, si aquesta, si
aquesta és l'altra queixa.
Exacte. Clar,
sí. Si s'ha parlat amb les universitats,
clar,
perquè
no encara, em sembla.
Jo no sóc un expert en això, però de vegades per el que llegim i per la informació que ens arriba, a mi em fa la impressió de que no hi ha una comunió entre l'administració i els rectors de les universitats, ja siguin públiques i fins i tot o privades, eh?
Sí, sí.
No faig distinció en aquest sentit. És a dir, la comunicació, el treball conjunt de l'administració i les universitats segurament no és l'ideal.
Clar, és que a més estem parlant d'un esborrany que ja s'explica en els mitjans informatius. Vull dir que això encara ni s'ha decretat ni és. O sigui, és de moment...
Bueno, millor per això que sigui un esborrany, no?
Sí.
Vull dir que no sigui ja directament la llei. O sigui, jo estic una mica amb el Pedro. Hi ha moltes coses que se m'escapen al perquè d'aquesta llei. Vull dir, si és un sistema per augmentar el nivell, doncs, de la gent, si és per donar més accessibilitat a gent d'aquí, bueno, a gent d'aquí, als estudiants d'aquí.
Diríem que alhora, no?, té aquesta doble vessant.
Sí, per donar més, o sigui, més oportunitats a la gent d'aquí, no a gent que ve fora amb uns estudis, segons sembla ser, dubtosos, no?, per entrar a la universitat.
D'un nivell que potser no s'equipara al que...
Sí, el que jo dic, per què la gent comença a fer esborranys i comença a fer lleis i coses i no pregunta? Vull dir, això ens passa amb tot. Vull dir, es fan les coses des dels despatxos, però mai des del carrer. Vull dir, si s'ha de fer una llei universitària, a on primer has d'anar és a les universitats, als rectors i a la gent que saben del tema. O sigui, és que això m'empipa molt de la política, perquè llavors la política no compleix amb
les... Es fan d'esquenes a la realitat, no?
Sí, no compleix amb les necessitats reals de la gent. Pues pregunta-li als rectors, pregunta-li als estudiants, vull dir, però no comencis a fer esborranys i coses, això, des de despatxos, no? Això és el que més veig. Clar, el tema de la internacionalització és evident que està bé, no?, que hi hagi aquesta comunitat d'estudiants i tal, però bueno, si hi ha aquestes pegues que jo realment desconec, doncs pregunta a qui pot contestar, que és la gent que se n'ocupa de tot això.
No, perquè a més, aquí hi ha un tema que suposo que deu ser la gran preocupació dels rectors, que és el tema del finançament de les universitats.
Clar.
I aquesta és una via. Clar, ells tenen una gran preocupació pel descens dels índexs de natalitat, especialment a Espanya, que és un dels països que té més, que hi ha menys naixements a Europa i potser al món, i que poden trobar amb què no omplin. Hi ha una qüestió que no m'allargaré, hi ha una qüestió que es parla de que la possibilitat de que l'avinguda d'alumnes estrangers a les universitats espanyoles impedeixi que els estudiants espanyols puguin accedir a la... Jo no conec les xifres, però sí que és veritat que hi ha una selectivitat que limita per nota a l'entrada segons quins estudis, però aquí no es detecta una gran polèmica sobre l'accés a les universitats. Sí que hi ha una gran polèmica sobre l'accés a la formació professional, però l'accés a la universitat no genera un gran debat. Llavors jo parlava abans, si s'ha detectat, home, igual seria bo arribar a conclusions amb xifres a sobre de la taula, no?
Mireu, estem tocant un tema que és força delicat, aplicat o portat directament a la política, sobretot la política nostra, la política nacional, no? Que és el tema de l'educació, no? Aquest tema, per exemple, que s'està parlant del tema de vetar o de donar una qualitat a les universitats amb l'aportació d'estudiants estrangers, doncs m'en sembla molt bé. Però sempre hi haurà els matisos que marca la pròpia política. I en la política, si n'hi ha un tema en el que diametralment estan posades, estan a les antípodes los partits polítics més grans d'aquest país, és en el sistema educatiu. Per què? Pues perquè cada un lo veu d'una manera distinta i perquè saben que l'educació al final és la base fonamental en la que promou, no, la dogmatització, a lo millor no és la paraula més adequada, però la dogmatització de els militants o de les persones que pensen d'una manera o d'una altra i que quan són grans voten a un determinat partit o voten a un altre. Con lo qual, en el tema de l'educació, sempre, qualsevol norma que es tingui que aplicar en l'educació, sempre se troba al totalment contrari que lo veu d'una altra manera. I ens ha passat des de que estem en democràcia, eh?
Són lleis que dicten essencialment contra l'anterior. Portem des dels anys 70, amb, no sé si són 7 o 8 lleis.
Ni més ni menys. Clar, és això.
Tenen una estabilització del sistema educatiu espanyol.
Uh-huh. De fet, sí, és cert. Com diu la cançó, quítate tu pa ponerme yo, no?
Sí.
Bueno, jo li dic la llei del canvi de faroles, no? Perquè suposant que les legislatures durin 4 anys, sí. Vull dir, el que generalment fan els que arriben és canviar les faroles, no?
Exacte. Si són
altes, després baixes, si unes il·luminen cap aquí, cap allà, si no són de neon, les altres
I al final no es fa el que tu has dit, Dolors, que és anar a preguntar a los docents, que són els que realment donen aquesta educació. O sigui, que realment seria tan fàcil... Exactament, o sigui, i aleshores, com podem establir un sistema educatiu si ja políticament pensem de maneres molt distintes a l'hora de l'aplicació? Con lo qual, cada vegada que hi ha un canvi de govern, hi ha un canvi de política educativa. De la notícia que ens parla la Carme, de la que estem parlant ara, pues bueno, l'únic que podem dir és que de moment és un esborrall, que suposo que es parlarà molt en els propers mesos, que hi haurà esmenes, hi haurà aportacions, n'hi haurà moltes coses, però que al final tots preguem perquè això sigui en benefici de l'educació en aquest país.
El que necessitem és que hi hagi un consens, perquè si això s'ha de tirar endavant, sigui això, sigui el que sigui, que hi hagi un consens i que es pugui fer d'acord amb el criteri que han acordat tots. Per cert, algú ha vist el 47, la pel·lícula?
No,
em
sap molt. Jo sí.
No encara. Ara ho has dit, no encara.
Jo la setmana passada vaig anar a veure-la, sí.
Sí, et va agradar?
Bueno.
Ai. Ui. Vinga, per gustos colors, eh?
No. Jo a aquesta pel·lícula li veig l'aportació social que té. Me'n sembla extraordinària. Jo que sóc un fill de famílies emigrants, que ja la meva àvia va viure a barraques, aquí a Barcelona, quan la immigració dels anys 50, etcètera, ho veig força rellevant de la realitat que va passar a aquest país als anys 50, no? I crec que per la gent que ho va viure en primera persona, crec que és algo molt interessant. Una altra cosa és que, a vista de la situació que visquem actualment, no? Pues sigui rellevant o no ara, en aquest moment, no? Bueno, al final, les pel·lícules es fan basades en coses tan dràstiques com que un senyor, en un moment donat, considera que hi ha una injustícia i se salta la llei o se salta les normes, no? I fa una acció en benefici de la seva comunitat, no? Molt bé, o sigui, si ho veiem d'aquesta manera, podíem fer pel·lícules com la del 47 de moltes maneres i en molts pobles i en en moltes situacions igual. La pel·lícula en si, ja us dic, si realment has viscut aquella època, crec que és interessant de veure'l, no? Però, no sé, jo crec que ho tenim superat. Gràcies a Déu, no està malament recordar, també podem recordar la història de los Reis Catòlics, no? Però podem recordar la història,
no?
Però la veritat és que jo entenc que les persones que ho han viscut té que ser algo molt emotiu. A més, el director de la pel·lícula és molt, molt curós a l'hora de tocar la sensibilitat de les cançons que cantaven, de la situació que vivien, etcètera, amb la qual les persones que l'han vingut se sentiran força identificades en aquesta pel·lícula i crec que els agradarà molt, no? Una altra cosa és que els que no ho hem passat això ho veiem, jo almenys, personalment, ho veiem com algo que sí, ha passat, és bo recordar-ho, no? Però a la millor podíem fer moltes més coses.
Però és interessant com a document.
Jo, sí, molt. Com a document, molt.
Per saber d'on venim.
Jo tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, perquè a mi em sembla molt interessant, tant des del punt de vista, doncs, de...
Bueno, primer de tot... Sociològic,
que,
sí.
Sí, bueno, la força també de vegades penso que la cultura, moltes coses s'han fet amb persones amb noms i cognoms.
Persones amb noms i cognoms.
Han aconseguit coses que tot un grup de gent o l'administració o tal, vull dir que estaven aturades. Vull dir, el fet que un senyor que porta un autobús, que és el 47, que té una ruta determinada i que en un moment determinat decideixi saltar-se les regles i dir, què dieu? Que això no, que no hi pot haver un autobús perquè no es pot circular, perquè és un lloc de muntanya i tal, doncs jo demostraré que es pot circular.
Exacte. El cine és sortir-se de lo normal, de lo que no fa tothom. Si portem la vida nostra al cinema, no aniria ningú a veure la pel·lícula. O sigui, les pel·lícules es fan en coses que surten de la realitat quotidiana. És normal que sigui així, eh?
Sí. I llavors, que dona veu a tot això, els moviments aquests veïnals que hi han hagut, no? Tot el tema d'aquesta emigració, els mateixos actors de la pel·lícula, tant l'Eduard Fernández, Mira Fernández, la Clara Segura, el Carlos Cuevas, tots són fills d'espanyols, andalusos, murcians...
Va sortir durant un minut i escaig un professor de teatre que vaig tindre jo aquí a Badalona. Va sortir ni un minut. No?
A mi també em fa molta gràcia l'homenatge que se li fa al Pasqual Maragall.
Sí.
O sigui, es veu que el Pasqual Maragall en aquells moments treballava a l'Ajuntament i es veu que hi havia la possibilitat de que aquest autobús, no és real que ell hi era en aquest moment, però que aquest autobús passava per la zona a on ell possiblement el podia agafar moltes vegades. I llavors a la pel·lícula fan sortir el Pasqual Maragall jove, perquè després hi ha una anècdota molt divertida del Pasqual Maragall, que és que, que hi ha aquest petit homenatge, doncs, a la figura del Maragall, que ell quan va ser alcalde, el primer que va fer és se'n anava 3 o 4 dies a viure als diferents barris que hi havia a Barcelona.
I se'n va anar
a casa del Manolo Vital i la Carmen Vila, que era aquesta exmonja, que era la dona, i va estar vivint amb ells 3 o 4 dies. O sigui que està bé que posteriori també se li faci aquest homenatge a la seva figura.
Això són llicències, no?
Sí,
no?
Clar que sí. L'art sempre ha de volar.
Sí, senyora.
No es pot quedar només a terra.
Pedro, vinga, et deixem.
Aviam, jo no he vist la pel·lícula, tinc moltes ganes de veure-la, sincerament, i... A mi em genera diverses reaccions, la pel·lícula. En primer lloc, jo sóc un fill de la immigració. Bueno, de fet, jo sóc immigrat, vaig venir aquí de molt petit, però no sóc fill de l'immigració, sóc immigrant directament. Jo no he viscut situacions tan extremes com la que es descriveix en aquesta pel·lícula, però sí que he viscut a barris absolutament abandonats, barris sense clavegram, sense transport públic, amb problemes d'accés a escoles. Això sí que ho he viscut jo als anys essencialment als 70, que és quan més memòria històrica tinc. Final dels 60, començament dels 70, és on comença la meva consciència social, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo entenc, crec que és bo revisitar el passat per entendre el present. És a dir, la construcció del que nosaltres som parteix d'una base, i aquesta base és la lluita veïnal, entre altres qüestions. Uh-huh. Llavors, a mi em sembla bé que es recordin aquestes qüestions per reflexionar des d'un fet concret. Uh-huh. cap a un fet més general, no? De com hem evolucionat, d'on venim. Llavors, de la mateixa manera, també crec que el que passa al 47 podria ser plenament vigent el que pot passar avui mateix amb el tema, per exemple, podem parlar de la vivenda per joves.
Però amb un matís, Pedro, bastant clar, que la història del moviment veïnal ha passat a la història directament. O sigui, ara costa molt en qualsevol barri trobar algú que s'ofereixi a portar l'associació de veïns del barri. O sigui, això costa ara una barbaritat. Això ha passat a la història.
No hi ha les necessitats que hi havia en aquell moment.
Clar, exactament, sí, sí.
És a dir, jo el que parlo és que salvant les distàncies encara hi ha reivindicacions socials per les que lluitar i per les que treballar. De la manera, home, d'aquella manera no, perquè no té cap sentit, és el que tu dius. O sigui, no, això està superat. Però hi ha coses per les que lluitar encara. De vegades ens instal·lem en una mena de conformisme que ens impedeix mobilitzar-nos.
Sí, és això.
Jo crec que la mobilització encara és vigent, i que encara es poden fer coses lluitant al carrer, lluitant des d'un punt de vista del diàleg i d'intentar aconseguir coses.
Aquesta és una pel·lícula que s'ha projectat a la resta de l'estat espanyol en versió original subtitulada, és a dir, no s'han fet còpies doblades al castellà. I sembla que està tenint una molt bona acollida també a la resta de l'estat, fins i tot el president, no? El Pedro Sánchez.
És que són molts les ciutats espanyoles que van rebre una immigració des del món rural cap a les grans capitals, Bilbao, València, Madrid, etc, etc, con lo qual hi ha tantíssima gent que se pot sentir identificada en la pel·lícula del 47, que és normal que tingui una acceptació en les grans ciutats, no? que no solament aquí a Catalunya,
Entenc que la pel·lícula deu estar parlada en català, en castellà,
parla en algú en castellà, però es parla bastant en català,
en català,
bastant.
Val, sí.
Ara, doncs, és una forma de fer pedagogia també a la que es parla molt i que s'ha de normalitzar la seva utilització. No passa res, igual que anem a veure pel·lícules en anglès subtitulades en espanyol, o per què no podem anar a veure una pel·lícula en català. Jo, el valor que li dono a això és aquest fet, fins i tot reivindicatiu, de dir, no, aquesta pel·lícula està feta en català i nosaltres l'exhibim en català perquè té un valor important.
Clar,
de la mateixa. I llavors, si la tradueixes, o sigui, si la dobles, és per tota l'essència d'aquesta pel·lícula, no? Per exemple, l'extraordinària actuació de l'Eduard González parlant amb aquest...
Eduard Fernández. No? Sí.
Hola. Pedro.
Perdó?
Ah, sí, pensava que t'havien perdut.
Ah, no, continuo aquí. Igual s'ha tallat una mica, no? Que volia dir que per mi té un gran valor reivindicatiu i pedagògic el fet de que s'hagi decidit que aquesta pel·lícula no es tradueixi, no es dubli al castellà.
Bueno, que tota aquesta gent, vull dir, han fet Catalunya i són catalans i té un sentit molt gran que es faci també en català, perquè, clar, tota aquesta gent són catalans, evidentment, no? I que han forjat també Catalunya i és molt maco també això.
Doncs no, no, amb, aquesta història del 47, Manel, és que no ens queda...
No ens amoïnem, hem de
plegar. Els que no l'heu vista, doncs, és una bona oportunitat
per
una mica de memòria. Agraïm molt al Manel, al Pedro i a la Dolors que avui
gràcies
hem compartit aquesta estona de conversa a la ràdio. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Encantats i benvingut, bona Pedro. Bona Vinga, fins ara. Adéu-siau. Adéu.